Vin Ràdio. Ara passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Engeguem la segona hora tot obrint plana d'actualitat des de Ràdio Sant Sadurní, on ens volen explicar l'última hora a la capital del Cava. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs com bé dius, durant els propers minuts repassarem l'actualitat sadurninenca i per això el que ens acompanya avui als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas. Josep Maria, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Molta actualitat sadurninenca i si et sembla comencem per la més propera perquè ahir la Unió Esportiva Sant Sadurní celebrava el 50è aniversari del primer equip femení del club. Ho va fer un homenatge que van fer a les històriques jugadores d'aquell primer equip d'ara fa 50 anys.
Efectivament, la Unió Esportiva Sant Sadurní l'any passat estava de centenari, en el qual, doncs, per motius de la pandèmia, aquest centenari doncs, s'ha allargat i s'ha passat cap al 2021 i, efectivament, ahir doncs, es feia aquest reconeixement del 50è aniversari doncs, del futbol femení a Sant Sadurní, en el qual doncs, van ser presents alguna d'aquestes jugadores doncs, que van començar a Sant Sadurní a practicar el món del futbol. Unes jugadores doncs, que estaven molt contentes ahir de poder rebre aquest homenatge i que van ser les pioneres aquí a Sant Sadurní, doncs, sobretot amb el futbol femení i jo diria doncs, amb l'esport femení aquí a Sant Sadurní.
Mm-hmm. Molt contentes aquestes jugadores i molt contents també al club, la Unió Esportiva, perquè justament ara ho parlàvem abans de començar l'entrevista fora de micros. Està ja molt avançat el projecte de la zona esportiva de Sant Sadurní. Primer havia de ser la remodelació dels vestidors, ara serà un projecte amb més envergadura, però amb més envergadura també econòmica i en quant a temps.
Efectivament, des del club, des de la Unió Esportiva Sant Sadurní i també des de pràcticament la ciutadania, doncs, hi havia una llarga demanda, ja de fa de molt temps, doncs, de fer uns vestidors amb condicions el que era la zona esportiva referent al que és el món del futbol. Hem de recordar que Sant Sadurní, els vestidors que hi ha actualment encara estan en barracons, sempre s'ha intentat posar sobre la taula el projecte de realització d'uns vestidors i sempre doncs, ha passat doncs, que quan comences a dissenyar-los sempre ens surten doncs, algunes coses i en aquest cas doncs, eren uns vestidors que creiem que es tenia que canviar fins i tot la ubicació on estan ara els actuals i per tant doncs, era una obra d'envergadura, no era tan sols fer uns vestidors nous i per tant ja hi havia vestidors d'obra al camp de futbol sinó que comportava un desplaçament. Què et passa? Quan comences a dissenyar doncs, aquest desplaçament, et comencen a sortir coses. No? Uh-huh. És a dir, bueno, ja que fem això, doncs arreglem això. Ja que fem això, arreglem la cera del davant. Ja que fem això, arreglem la façana de lo que és la zona esportiva en el tema del futbol. I això ha anat posant-se coses sobre la taula fins al tot de que aquesta remodelació o aquests vestidors del camp del futbol provocaran una remodelació pràcticament total de lo que és la zona esportiva en el cas del futbol 11, futbol 7 i fins i tot la pista actualment que hi ha dintre d'aquest recinte. Fruit d'això és que aquí també va sumant coses i també va sumant en aquest cas que el projecte també agafa una envergadura tant de projecte com també econòmicament. Per tant, doncs, el primer que tenim que anar és a resoldre el problema ja llargament demanat, que és els dels vestidors, però ja que fem aquests vestidors que serveixin per poder remodelar tota la zona i, per tant, que amb aquesta remodelació aquests vestidors ja estiguin pensats per ser integrats en aquesta zona. Hem de recordar que hi havia un projecte de fer un pavelló nou, en aquest cas, que justament està al costat on està el camp de futbol, doncs amb aquest nou projecte, amb aquesta nova pensada que s'ha fet, fem uns vestidors pel camp de futbol i també pensem ja a incorporar aquest nou pavelló que Sant Sadurní, doncs, jo crec que necessita, perquè cada cop hi ha més entitats, cada cop hi ha més esportistes, no que practiquen el mateix esport com el futbol, sinó altres tipus d'esports mm-hmm. que van sorgint, com pot ser esgrima, com pot ser gimnàstica ritme, és a dir, o patinatge en aquest cas, és a dir, que van sortint altres d'esports i tindrem que donar també una sortida a aquests esportistes. Llavors, el que s'ha fet és que farem els vestidors del camp de futbol. Aquests vestidors, perquè la gent tingui una miqueta d'idea, estaran en forma de T, per tant, la façana principal i tot el llarg on estan ara les graderies de les grades del camp de futbol 11, i a partir d'aquí hi haurà una altra transformació amb una altra fase, que serà canviar el futbol 7 on el tenim ara, on estan ara les pistes esportives, i on està el futbol 7, col·locar un pavelló nou que es comunicarà tot això amb tot el que és les instal·lacions de la piscina. Per tant, que ens provocarà això, que tot sigui una zona esportiva, que hi haurà uns vestidors, per suposar, pel camp de futbol, però el dia que hi hagin tornejos, el dia que aquests vestidors es necessitin molt més perquè hi ha molts més equips, doncs també es podran fer servir els vestidors de la piscina. Per tant, serà un complex esportiu. El que ens interessa ara, de totes, primer són els vestidors, el projecte ja està fet, però és un projecte pensat, que arribarà al final amb tot això que hi he explicat, i el que tenim que fer ara és iniciar aquest projecte. Aquest projecte està previst iniciar el que és la licitació del projecte a final d'any, principis del 2022, i em sembla que per la subvenció ja en tenim una d'aquestes subvencions, en tenim que anar a buscar més, però una ja les tenim, mm-hmm. i és bastant important, doncs l'acabament ha d'estar cap a finals del 2022, mitjans del 2023, depenent de quan es faci el que és la licitació. Per tant, és un projecte, doncs, que a curt termini, jo crec que en aquest mandat, doncs, veurà com a mínim la primera fase, que són aquests vestidors, i després la segona, doncs, es tindrà que pressupostar i anar cap a aquest camí. Però és allò que s'ha pensat, ja que fem els vestidors nous, doncs aprofitem també per aquesta remodelació. És una remodelació a mig termini, però el que és a curt termini sí que són els vestidors, i per tant, doncs, Sant Sadurní tindrà, ja no són uns vestidors només, sinó que és remodelació de la façana, remodelació de la cera de davant, remodelació de lo que és oficines, de lo que és sales per poder fer coses, és a dir, és hi ha un complex, diríem, esportiu amb cara i ulls, que jo diria que serem l'enveja de la comarca.
Com bé deia, és un projecte d'envergadura per fases, que s'ha de començar a licitar a principis de 2022 i que esperem que durant aquesta legislatura pugui veure finalitzat com a mínim aquesta primera fase. Josep Maria, ja en una altra qüestió, ja hem pogut pair aquesta 25a edició del Cabatast. Ara fa una setmana que el finalitzàvem, un Cabatast amb molt d'èxit, amb entrades exaurides, no només tots els dies de Cabatast a cadascuna de les seus, sinó també tots els tastos.
Efectivament, ha sigut un Cabatast que amb el format, doncs, actual ha sigut un format d'èxit, perquè jo recordo que al principi els primers dies que es posaven a la venda les possibles entrades a qualsevol lloc, tant a les seus com als tastos, com més bé has dit, doncs pràcticament ja tenies dificultat en poder comprar alguna entrada, o doncs que en alguns llocs ja es havien exhaurit. Ha sigut un èxit, la gent sabia el que hi havia a l'any anterior, per tant l'any anterior es va tindre que remodelar d'acord amb el que era la normativa del Covid. Enguany aquesta normativa ha sigut més laxa, perquè doncs les taules dintre de les seus ja podien avalgar en una mateixa taula el que eren les 10 persones, que ja estava permès, i per tant s'ha fet amb el mateix format, obrint-se algunes coses noves, com per exemple la nit dels Magnums, que el 2019 es va poder fer jo dic tranquil·litat, és a dir, normalitat, diguem-ho mm-hmm. així, i aquest any doncs també hi havia les normatives del Covid, però es va poder fer, ja que l'any passat tampoc es va poder fer, s'han obert també els tastos que l'any passat doncs quedaven molt restringits, i per tant ara ens tocarà pensar doncs un Cabatast que és d'èxit ara, un Cabatast que havia sigut d'èxit també, i com plantegem el Cabatast del 2022, que esperem que el puguem plantejar sense que sobre la taula hi hagi la normativa Covid. Per tant, Es queda pràcticament un any, esperem que, doncs, que la normativa sigui quasi la normalitat i, per tant, doncs, que hi hagi la possibilitat de pensar el cabotatge del 22 sense aquestes restriccions que puguin haver sobre la taula. Com serà el cabotatge del 22? Jo crec que això ho hem de parlar entre tots. Queda clar que el cabotatge actual don, crec jo, més professionalització a el que és el producte. Per tant, la gent ha de pagar una entrada per anar a aquestes seus, una entrada que, si no recordo malament, em sembla que estava a 35 euros. Va tocar comprar 4 entrades a mi, 35 euros, com eren 70 que vaig pagar cada parella. Per tant, amb aquest import, tu ja anaves a predisposició de lo que et podies trobar a dintre. Per tant, els cabistes, si parlem amb els cabistes que estaven en aquestes seus, doncs ells es podien esplaiar més, explicar els productes que portaven, i això es veia com la gent, doncs, anava a fer la degustació de cada un d'aquests productes, el cabista explicava el que portava i, per tant, el públic, doncs, anava a escollir. Sí que és cert que també el cabatàs anterior, el 2019, el cabatàs popular, crec que tampoc s'ha de perdre, perquè, vulguem o no, doncs, també és un pol d'atracció de la gent i, concretament, doncs, ja, jo ho vaig notar i ho vaig percebre perquè, doncs, el que era el cabotatge, doncs, a bellugar-te pel poble trobàvem gent, doncs, que venia encara a veure on estava situat el recinte firal del cabotatge per poder-hi anar. És a dir, que, doncs, s'ha fet una marca, s'ha fet una fira que la gent sap, doncs, que existeix i, per tant, encara atrau amb aquesta gent, i els explicàvem, no, aquest any, degut al Covid, doncs, estan en 4 seus i, per tant, malauradament no hi podran anar-hi perquè les entrades ja estan exaurides, després els explicava una miqueta amb la gent que em anava preguntant què era de fora. Per tant, el cabotatge del 2022 jo crec que ha de ser un remix de lo que havíem fet i lo que estem fent ara. Per tant, jo crec que ha de ser les dues coses, muntar-les de tal manera, doncs, perquè la part popular i la part, vulguem o no, que de treure persones cap a Sant Sadurní, doncs, tots hi guanyem, en aquest cas, perquè jo recordo quan el cabotatge era al carrer, doncs, que tant restaurants, cases rurals, tenies problemes si tenies que llogar alguna casa rural per algú que et venia perquè estaven ja totalment exhaurit i, per tant, doncs, donava una sèrie, un cert moviment de promoció econòmica, el que era a l'entorn i a la comarca, no tan sols a Sant Sadurní, sinó a la comarca. I, per tant, jo crec que el 2022, és d'hora encara per dir-ho, però assentar-se en una taula, tots els que formem part del cabotatge, de la part de lo que és l'administració pública, la part empresarial, la part turística, i cada un, doncs, que vagi fent una pluja d'idees com pot ser aquest cabotatge, i si podem matxembrar el que és el tema popular amb el tema professional, jo crec que tindrem ja una fira de Déu.
Esperem aquest híbrid pel 2022 híbrid, i sobretot que es pugui fer una fira no obligada, sinó que es pugui escollir, sí, com a mínim,
exacte,
com la volem fer. Josep Maria, aquesta setmana un altre dels temes comença el procés participatiu sobre els usos de Can Guineu amb les reunions informatives. N'hem anat parlant aquí al Penedès en xarxa amb el regidor de Participació Ciutadana, amb el Pere Bernet, ens ha anat explicant finalment aquest divendres aquesta primera reunió.
Efectivament, és un procés participatiu que ja es deia des de bon principi, doncs, que es faria aquest procés per decidir els usos de Cal Guineu. Jo sempre ens remunto una miqueta enrere, no? Quan el 2018, doncs, teníem aquesta oportunitat d'adquirir aquest edifici al centre de Sant Sadurní, un edifici que és emblemàtic, però jo sempre he dit un edifici que ha viscut d'esquenes a la ciutadania de Sant Sadurní. Prova d'això és que quan es va adquirir per part de l'Ajuntament es van muntar tota una sèrie de visites guiades perquè justament la gent de Sant Sadurní, o qui volgués, pogués conèixer aquest edifici en el seu interior, perquè tots minuts i jo el primer, només ho havíem vist des de fora, aquest edifici. Com a màxim havia entrat al pati de les Palmeres, que malauradament ara no hi ha palmeres, però és on s'ha fet la construcció efímera i s'ha fet algunes coses amb aquest pati, però pràcticament de dintre quasi ningú el havia vist, sempre l'havíem vist des de fora al carrer. Per tant, explicàvem el que era l'edifici, la gent podia veure la magnitud de l'edifici que és, i un edifici al bell mig de Sant Sadurní. Per tant, aquest edifici, un cop el carrer és l'Ajuntament, el que hem de fer és donar-li vida, i s'ha de donar una vida que sigui, sempre he dit jo, 24 hores al dia, 365 dies l'any. Per tant, aquí hem de pensar molt bé què s'hi fica a dintre d'aquest edifici, doncs perquè no torni a viure aquest edifici esquenes a Sant Sadurní, sinó que sigui doncs pels ciutadans de Sant Sadurní. Per tant, s'engega aquest procés participatiu, un procés participatiu que des de l'Ajuntament sempre hem dit que aquí ha de participar tothom, és a dir, no s'ha de ser ni arquitecte, ni aparellador, ni enginyer, per dir el que a tu et sembla que podia estar dintre d'aquest edifici. Després hi haurà un comitè d'experts que estarà format per arquitectes, aparelladors i gent doncs, que hi pot entendre amb aquest tema, com pot ser també de temes històrics, i per tant ja decidiran si aquella idea que he tingut pot encabir-se dintre. És a dir, en aquest procés participatiu no demanem que ningú ens faci un projecte de com serien les sales, com es podria fer, no, sinó jo crec que en aquest edifici hi podria anar això. Per què? Perquè això doncs donaria vida o hi ha una mancança, el que sigui. Per tant, no demanem que ningú sigui expert amb el tema, però sí que hi hagi una pluja d'idees. Si hi ha algun projecte que està molt més ben elaborat, doncs hi haurà un projecte que estarà molt més elaborat. Ens podem trobar també, i això ho hem parlat diverses vegades, que hi hagin diferents projectes que es fiquin sobre la taula molt ben elaborats, però llavors a l'hora de decidir què hi pot anar, alguna, no tot el projecte, però alguna d'aquelles coses, per lo que sigui, per seguretat, perquè l'edifici allò no es pot tirar a terra, perquè hem de recordar que és un becil, o per lo que sigui, alguna d'aquelles coses, d'aquests projectes tan ben elaborats, no hi pugui anar i pugui entrar alguna cosa del que algú ha dit, podia posar-hi això, a lo millor això es pot metxembrar, o potser tot el projecte que es faci, o projectes elaborats, i poden caure al 100%. No ho sé, però vull dir, jo el que vull donar és que tothom hi participi. És a dir, es faran visites guiades, s'explicarà també a l'edifici, hi ha uns dies per fer aquestes visites, concretament dos, però som conscients de que, depèn de la demanda, es tindrà que ampliar també aquestes visites, i també som conscients que si el procés participatiu el tenim marcat, doncs que pràcticament per Sant Jordi pugui donar-se ja sobre la taula el que s'hi pugui fer, també som conscients que si aquest termini també s'ha d'allargar, doncs l'allargarem. És a dir, no volem allò, és que el termini ens marca per Sant Jordi i ja no admetem res més. No, és una cosa que, doncs, que ha d'estar molt ben travada, és una cosa que ha de ser per Sant Sadurní, i la frase aquesta, no? Ha de ser per tota la vida, que tot es pot canviar, només faltaria, però sí que doncs, pressupostàriament també costarà uns diners importants, i per tant s'ha doncs, de pensar molt bé el que hi ha dintre. Però jo ja ho repeteixo, i ho dic perquè la gent hi participi. No s'ha de ser cap enginyer, no s'ha de ser cap arquitecte, no s'ha de ser aparellador, sinó que tu has d'intentar és pensar què hi pot anar allà, i sobretot que sigui beneficiós per Sant Sadurní. Després hi ha també una de les coses que tindrà que fer aquest comitè d'experts, és, bueno, hi posarem això, val? Molt bé, el que sigui, però com mantindrem el que hi voldrem posar? Dit d'una altra manera, depèn del que s'hi hagi de posar, hem de pensar que, jo sempre ho dic, fer una obra, que és molt cara, sempre trobes alguna porta que s'obre, i per tant trobes subvencions que et poden arribar a fer aquesta obra. Queda clar que l'Ajuntament hi tindrà que posar-hi diners, només faltaria. Però després, com es tallar la famosa cinta, tot això ja va a càrrec dels pressupostos municipals. Per tant, també es tindrà que fer una progressió de lo que costarà, diguéssim, sostenir el projecte que hi hagi. Amb això no dic que ningú s'espanti, no? Perquè igual a dintre es col·loquen coses que ja les tenim fora. Per tant, seria un canvi de lloc més ben acondicionat, podríem dir, però ja les tenim fora. És a dir, que no forçosament qualsevol cosa que es faci a l'edifici de Cal Guineu és una cosa nova, sinó que ja la tenim i, per tant, les despeses de l'Ajuntament, d'una manera o altra, ja la suporta actualment. Però sí que hem de mirar les dues coses, és a dir, el que hi fem, si el que tenim pensat fer-hi i té cabuda en aquest edifici, i després, el dia després, no? El dia que funcioni l'edifici, si l'Ajuntament ho pot arribar a suportar, que jo crec que qualsevol projecte, almenys el que jo he anat escoltant, doncs està dintre aquests tres paràmetres perfectament.
Josep Maria, per acabar aquests darrers últims minuts, jo sé que molt que t'agraden els números i estem ja en aquests darrers mesos de l'any.
És formació professional, això.
És moment d'ordenances fiscals, de parlar ja del pressupost. De fet, en aquest ple d'aquest mes d'octubre, en principi ja van les ordenances fiscals i, si tot va bé, en el del novembre tindrem el pressupost. Com ho porteu?
Bueno, la notícia seria molt bona dir que les ordenances no canviaran, mantindrem, pujar de zero i, per tant, doncs, això políticament doncs, queda molt bé i el titular queda molt bé. Enguany jo diria que no va per aquí la cosa, és a dir, si tenim present que el tema de l'IPC, si no, el que és tradició a Sant Sadurní és que normalment en condicions normals s'aplica a l'IPC català que ha tingut el tancament de l'agost. Mm-hmm. Em sembla que el tancament de l'agost estava a 3,4 a l'IPC i em sembla que ara ja anem cap al tancament del setembre al 4%. És a dir que, vulguem o no, totes aquestes notícies que escoltem, que la llum puja, que ara batim rècords, pues, tot això afecta a el que són els IPCs. Enguany sí que hi haurà puja de les ordenances, estan ja parlant tot el consistori, és a dir, a la Comissió d'Hisenda ja estan parlant tots els partits o el que és l'equip de govern ha fet la proposta i, per tant, doncs, és el que s'està parlant sobre la taula. Hi haurà augment de l'IPC, s'està parlant sobre un 5% d'aquest augment de l'IPC i també hi haurà un augment considerable, el que passa que el percentatge és molt cridaner, però a efectes de diners no ho és tant, que serà amb el tema de diners, en refereixo de que paga el ciutadà, el muntant de diner. Però el percentatge sí que és elevat, que serà amb el tema dels residus, amb el tema de les brosses. Volguem o no, el 2030 tot el que és el tema dels residus ha de canviar i, per tant, ens obliguen a un reciclatge molt més curós i, per tant, que tot sigui molt més controlat. I una de les coses és que s'està licitant o s'està en procés de licitació del tema de les brosses amb cubells enxipats. És a dir, que cada vivenda, doncs, sobretot el número de vegades que treuen aquests cubells. I, per tant, hi haurà dues coses importants. L'augment de l'IPC i, sobretot, l'augment de les brosses, que vull deixar-ho ben clar, som el poble de la comarca que paguem menys brosses.
Un altre dia, Josep Maria, en parlarem més a bastament d'aquestes ordenances fiscals i d'aquest pressupost, com sempre, temes interessants i a parlar amb calma, perquè de vegades són difícils d'explicar a la ciutadania. Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Ja ho sabeu, a disposar.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim fent via a punt de creuar el meridià d'aquest matí de dilluns, 11 d'octubre. D'aquí a menys de mig minut arriben les notícies, segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, que ens acostarà la Goretti Martínez. I a continuació saludem ja la Neus Bertran, la nostra educadora canina d'Intercanis, que avui ens visita, avui passa consulta, i abordarem problemes freqüents amb els peluts.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Es dona a conèixer el programa de la Fira d'Artesania i el Festival Clàunic de Torrelles. El cap de setmana, del 22 al 24 d'octubre, torna a Torrelles de Foix la tradicional Fira d'Artesania i el Festival Clàunic, mostra d'espectacles i música que sumarà ja la seva setena edició. Els concerts de Ginestar, Damaris Gelabert o Meritxell Nederman en l'apartat musical, juntament amb el monòleg d'humor Jo sobreviví a EGB de Jordi Merca o els espectacles de Circo Los o Los Herrerita, destaquen en un cartell que estarà farcit d'altres propostes i al·licients perquè públics de totes les edats puguin gaudir al màxim. La carretera de Pontons, al costat de la plaça Lluís Companys, davant l'Ajuntament, i la plaça Nova esdevindran el centre neuràlgic de la Fira d'Artesania i el Festival Clàunic. Durant el cap de setmana també s'habilitarà un espai de food trucks i cervesa artesana. Hi haurà una mostra de cultura popular, exposicions i altres activitats paral·leles per gaudir de l'entorn natural i del patrimoni de Torrelles. Una cinquantena de persones se suma a la cassolada contra la pujada abusiva de la factura de la llum a Vilafranca. El passat divendres, el sindicat de llogateres de l'Alt Penedès va convocar una cassolada a la plaça de la Vila per protestar contra la pujada abusiva dels preus de la llum. Una pujada que, tal i com consideren des del sindicat, l'acaba pagant la classe obrera, que hauria de ser, quan hauria de ser, un servei garantit bàsic i universal. Un increment de preus històric que es va fent de manera gradual, però que acabarà tenint serioses conseqüències, segons explicaven des del sindicat. Des del sindicat de llogateres veuen el futur molt cru, sobretot si no s'actua per regular els preus dels lloguers i assegurar que tothom tingui accés a un habitatge digne. Durant la cassolada, que va plegar una cinquantena de persones, es va llegir un manifest en contra dels preus abusius i dels desnonaments. Escolars de l'Arboç, Cunit i la Bisbal participen en una acció preventiva contra la sinistralitat. L'activitat educativa Canvi de marxa ha comptat amb la presència de 300 alumnes. Prop de 300 alumnes dels instituts de l'Arboç, la Bisbal del Penedès i Cunit han pres part en l'activitat educativa Canvi de marxa. Es tracta d'una acció de prevenció sobre les causes i les conseqüències dels accidents de trànsit per fomentar conductes responsables en aquest tram d'edat. La sessió, impulsada per l'Oficina Jove del Consell Comarcal, es va fer a l'Arboç i consistia en la representació d'una conversa telefònica entre dues germanes. Una d'elles presencia un accident de cotxe quan va cap a la discoteca i truca a l'altra per explicar-li la situació. El relat inclou vídeos informatius i testimonis reals dels cossos d'emergència, així com de víctimes i familiars. L'objectiu és prevenir els joves sobre la sinistralitat, fomentant l'adquisició de conductes que els protegeixin dels perills a la via pública. I a Avinyonet del Penedès s'inaugura el nou camp de gespa artificial de la Grava. Aquest diumenge, i coincidint amb el 50è aniversari de la Unió Esportiva Avinyonet, es va inaugurar el nou camp de gespa artificial de la Grava a Avinyonet del Penedès. Un acte presidit per l'alcalde, César Herraiz, acompanyat de la regidora d'Esports, Laia Ràfols, així com un representant de la Unió Esportiva. Hi va participar també el diputat d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons. L'actuació al camp d'Avinyonet, que era de terra, ha consistit en la instal·lació de gespa artificial en una superfície total de gairebé 5.000 metres quadrats. Als laterals del camp s'ha instal·lat un canal de formigó prefabricat que canalitza superficialment les aigües de pluja i una franja de formigó perimetral al conjunt del terreny de joc. Aquesta zona serveix per al pas i ubicació del públic, així com de la xarxa soterrada de la nova instal·lació de rec i la ubicació de la barana perimetral del terreny de joc.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
És dilluns, n'hi ha que sou afortunats i esteu de pont, de cap de setmana llarg, però nosaltres estem aquí al peu del canó i també la Neus Bertran, la nostra educadora canina, que d'Intercanis ens acompanya també aquest dilluns, perquè ve un cop al mes i tocava, doncs ella no falta la seva cita. Bon dia de nou, Neus.
Hola, bon dia, què tal?
Amb ganes de seguir aprenent amb tu. Mira, aquells que estiguin de pont, doncs tindran més hores per estar amb els seus peluts, amb els seus animals de companyia, podran sortir, gaudir-los i aprofitar aquesta sapiència que ens aporta avui la Neus, aquests aprenentatges. Avui vols abordar diferents problemes o situacions complicades amb les quals ens trobem a vegades, no? I que t'arriben a tu com a educadora, que et consulten i que veus que són força comunes.
Exacte, sí, sí, perquè bueno, de la majoria de persones que em truquen, en molts casos coincideix el mateix tipus de problemàtiques, no? I m'agradaria, doncs, això, fer una miqueta 5 cèntims de quines coses, perquè així potser la gent que ens escolta també se sent identificada, perquè són problemes molt comuns.
Clar, a vegades quan ens passa pensem que és culpa nostra o del nostre animal o que no en sabem més, i si ho poses en comú i ho dius en veu alta i veus que hi ha molta més gent en la mateixa situació, és com un alliberament, no? I pots entomar la solució amb més ànims.
Exacte, sí, perquè a vegades hi ha una creença social sobre certes aspectes, certs aspectes dels gossos, no? Que fan que puguin aparèixer aquests problemes, no? Llavors s'ha de lluitar una miqueta contra aquestes creences que no, que són errònies, no? Llavors, bueno, entre els educadors i una miqueta si fem difusió d'aquestes coses, doncs la gent pot veure que, ostres, doncs això que pensava, que sempre havia pensat que era així, doncs potser no és tant com jo em pensava, no?
Anem al gra, per exemple, sortir a passejar. Aquesta és una activitat que s'ha de fer diàriament, més d'una vegada, i que hi ha persones que ho passen malament, que no la gaudeixen, surten problemes,
sí,
tot passejant.
És un dels problemes pels quals em truca més la gent, no?, a l'hora del passeig. O bé hi ha un altre problema al domicili, però després anem a passejar i jo veig moltes coses que es fan de manera incorrecta i això després pot influir altres problemes al domicili, no? Perquè el passeig, doncs, hauria de ser un moment del dia per al gos i per al propietari, no? Doncs relaxant, estimulant, i per contra, doncs, el que fa és generar molt més estrès del que potser el gos ja tingui per altres problemes, com ara quedar-se sol o mil i una coses, no? Llavors, si es treballa al passeig, en molts casos el gos en general millora, no? I és un problema molt comú, el que deies, no? No està gaudint d'aquest passeig, ni el gos ni el propietari.
Tot sovint veus propietaris que van darrere, sí, del gos,
sí,
que és
sí.
El gos qui els porta i decideix el què, i això no ha de ser així, no?, d'entrada.
No, clar, en aquest cas, ja des del primer moment que sortim des de casa, quan estem fent la consulta, ja s'han de començar a treballar coses, perquè el que no és natural, sempre intento que ens adaptem el màxim possible a la naturalesa del gos, com seria el gos si ell pogués decidir. Llavors, des de que sortim de casa ja comencem a treballar aspectes de per exemple, la pressa, no? Sortim amb molta pressa, ens movem nosaltres, les persones, amb molta pressa per casa, anem corrents a vegades per casa, i això el gos ja el posa amb una alerta que no és natural viure amb aquesta alerta, no? A l'hora de sortir al carrer igual, sortim ja ràpid, posem la corretja, el collar ràpid
perquè
i vinga.
Perquè quan sortim ja fem tard, no? Ja hauríem de ser,
sí,
de tornada.
Sí, sí.
I això
sí.
El gos ho detecta.
Ho interpreta com moment de molta excitació, d'estrès, no? I ja té associada que aquella situació, les emocions que té i tal, doncs són aquestes, estrès, rapidesa, pressa, Llavors ja hem de començar a canviar, que això és un consell que funciona molt bé i, de fet, quan ho practiquem ja a la primera visita ja veus canvis, començar a treballar des de casa, és a dir, a l'hora de trencar-li els esquemes al gos, no? A l'hora de sortir, nosaltres ser molt més tranquils, a l'hora de posar-li el material per sortir, a l'hora de vestir-nos, agafar les claus, tot amb molta calma, inclús si el gos està molt nerviós, seure una miqueta al sofà. Si hem de reduir el temps de passeig, no importa, però va molt bé fer aquesta inversió de temps abans de sortir, perquè almenys tot serà molt més de qualitat, no? No anar tant amb la pressa de, ai, és que tinc 20 minuts i si perdo el temps aquí a casa no estarem a fora al carrer. No, anem a treballar-ho bé des de que sortim, a l'hora de baixar per les escales o de l'ascensor, o d'obrir la porta,
tot amb
fins
molta
que
calma.
El gos, sí, fins que el gos no estigui tranquil o més tranquil de l'habitual, no donem els reforços d'obrir la porta, sortir al carrer. Jo també recomano molt en aquestes situacions no donar cap ordre, perquè és molt habitual, abans d'obrir la porta, no, doncs seu, o abans de posar-li l'arnès, seu. Això fa que el gos es contingui, però realment no es relaxa, no? Llavors, és canviar una miqueta el xip, que el gos entengui el concepte de quan anem al carrer anem amb una altra energia més tranquil·la. Llavors, a l'hora de sortir al carrer, el que deies tu, que sembla que hi ha gossos que van com amb aquests que tiben dels trineus, no? Van superràpid.
Igual, sí.
També una mica és com nosaltres hem gestionat el passeig. En molts casos veus hi ha persones que van molt ràpid, van, si el gos es para, s'atura un moment a olorar, de seguida tibem. Llavors, hem de fer tot el contrari. Més aviat, si ens hem d'avorrir, doncs ens avorrim, però el gos ha d'anar fent una mica el que ell voldria, que seria, el natural seria que anés olorant, explorant, poc a poc, sense pressa. Això seria el més natural, si el gos pogués escollir. Que passa que entrem en una dinàmica que sembla que no, és que aquest gos és que va sempre molt ràpid. No és natural anar amb aquesta rapidesa. Llavors, nosaltres hem d'anar a treballar amb un pas més lent, portar-lo a llocs on pugui olorar.
I quan s'atura a olorar, a investigar qualsevol cosa, la nostra actitud, el nostre paper, que és esperar fins
Espera.
Que ell acabi?
Sí, exacte. Inclús, jo sempre dic, una altra cosa important, portar una corretja que sigui llarga.
Llarga, ho has dit sempre.
Sí, metre i mig mínim, no? Sempre tenim temps a posar-la més curta en alguna situació i això també és un dels errors que fa que el gos vagi amb tensió, les corretges curtes. En el cas de que el gos s'aturi a olorar, l'ideal a nivell llenguatge corporal seria que nosaltres ens aturéssim a la mateixa alçada que ell. És a dir, no avançar ni un metre, no? Perquè si avancem, ja estem com transmetent, vinga, va, que anem ràpid.
Sí. Sí, sí.
En canvi, si ens esperem amb ell, és una cosa molt, molt subtil, però ells se senten respectats, se senten acompanyats, això els relaxa molt. I a més també treballes el vincle, no?, de companyia, de estic passejant amb tu i jo t'acompanyo. Això també depèn de la persona, doncs potser no li és vàlid, no? Hi ha persones que diuen, no, és que jo tinc un gos i vull anar a passejar jo i el gos que em segueixi. Això ja és respectable i lliure, no? Però perquè el gos sigui més feliç, nosaltres, a l'estona que surt aquest gos, l'hauríem d'acompanyar a ell, però d'una manera calmada, no corrents per tot el poble, no?
Hem parlat una mica del passeig, altres problemes o conductes complicades amb les quals hem de batallar a vegades és quan el gos es posa agressiu.
Sí, també és una consulta que tinc sovint. El tema de, ostres, el gos, sobretot amb gossos cadells que ja tiren cap a adolescència, no? És que m'ha tret les dents.
Això quina edat és? Quant temps tenen?
A partir dels 6 mesos, depèn del gos. Però a partir de 6-7 mesos ja que les hormones comencen a fer la seva feina, no? Ja comencen amb conductes més adolescents. I en aquest cas, en aquest moment, a vegades apareixen molt aquestes conductes de reivindicar o protegir certs recursos d'ells, no? Joguines o menjar o espai. Passa molt, no? I clar, i aquí...
I poden doncs, arribar a mossegar?
Sí, de fet, bueno, sí, però si no som conscients de tots els avisos que ens han fet abans. I moltes vegades, al arribar a aquest punt de defensa, perquè realment ells s'estan defensant, bé, hi ha un historial darrere. És molt possible que amb un cadell, per haver-li tret moltes vegades de la boca objectes, no? I sense donar-li res a canvi o mostrant-li, no, mira, amb això no es juga, jugues amb això altre, no? Sense donar-li cap altra opció, el gos quan és cadell doncs s'aguanta, no diu res, però arriba un punt que quan ja comença a tenir més caràcter és possible que s'enfadi, no? I llavors comenci a protegir pues, la joguina que té a la boca o si agafa una sabata. I arribar a mossegar, depèn com ho gestionem. La primera alerta seria doncs, que ens grunyís o ens ensenyés les dents, no? Llavors, ja aquí hem de començar a treballar. Les alertes anteriors segurament no les haurem vist perquè són els senyals de calma, que hem parlat altres dies,
que
no?
Són tan subtils.
Són molt subtils, de girar la cara o marxar, o bueno, fer alguna mostra amb el llenguatge corporal, no? Que no veiem clarament, no? Llavors després ja passen a grunyir, per exemple, i això ja sí que...
El gruny
ens
ha de posar en alerta, eh?
Molt més en alerta, però llavors en aquesta situació, si el castiguem i el renyem perquè ens ha grunyit, sí que a la llarga o a la curta pot deixar de grunyir, però un dia que no ens ho esperem, ens marqui. Pot ser que passi. Llavors, què hem de fer? Hem de cedir també una miqueta. És a dir, hi ha alguna cosa que nosaltres no hem fet bé, acceptar això, no? Llavors, anem a veure com ho arreglem, anem a negociar amb ell. No t'agrada que et prengui coses de la boca per l'historial que hi ha al darrere, no? De que t'he pres moltes vegades objectes i això. Doncs anem a introduir alguna tàctica perquè tu m'ho donis i no et quedis tan frustrat i enfadat perquè t'ho he pres, no? Llavors es pot treballar doncs, amb joc, sempre amb bones maneres, no? Si el gos ja se't posa a la defensiva, tampoc potser marxar, no? Directament, sinó quedar-te allà, però oferir-li una altra alternativa perquè deixi estar allò que tu valores i no pot tenir a la boca, no?
Aquesta és la clau, eh?
Això seria, sí, donar-li una alternativa. Si no el frustres, la frustració pot donar, doncs, enuig, no? I ells, doncs, la manera de manifestar l'enuig és aquest, doncs, grunyint o en casos més que no s'ha gestionat bé, doncs, poden arribar a mossegar. Llavors, a vegades ho generalitzen i no només ho fan amb les joguines, també ho fan amb el seu espai de dormir, o el sofà, o el menjar. Què és això? Una mostra clara de que el gos no confia en nosaltres. Què hem de fer? Guanyar-nos un altre cop la seva confiança. Ell és un animal. No li podem explicar en paraules, però amb males maneres... Bueno, el gos sí que pot optar per rendir-se, però sempre algun dia podem tenir alguna sorpresa. En canvi, si ens guanyem la seva confiança, és molt difícil que aquell gos un dia ens mossegui.
I un altre àmbit on també detectes problemes recurrents, habituals, és amb animals amb conducta, en aquest cas, antisocial.
Sí, això també és un dels temes pels que més em truquen, no? I, de fet, jo ja fa uns anys que faig unes passejades, fem una classe en la que treballem amb gossos així que tenen conductes antisocials amb altres gossos, amb persones, amb l'entorn.
Són passejades col·lectives.
Sí.
Són uns quants.
Sí. Llavors, de fet, ens hem vist algun dia,
tant,
oi, pel carrer.
Més d'una vegada.
Sí. Però, a veure, és interessant poder treballar-ho d'aquesta manera, trobar grups que facin aquest tipus de sortides amb algú que sàpiga com controlar les situacions i cada vegada anar-li donant al gos més marge perquè sigui ell el que es vagi responsabilitzant dels seus actes. Però al principi hi ha gossos en els que tu has de controlar molt bé la situació i a poc a poc anar-li donant més espai i més marge per decidir, no?
I què fa un gos antisocial?
Doncs normalment té conductes reactives, reacciona exageradament davant un estímul que no hauria de provocar-li cap reacció doncs, defensiva, no? I doncs, gairebé sempre la conducta antisocial és en persones o amb gossos, bàsicament, no? Bueno, també amb cotxes i això, també hi ha alguns casos, però sobretot persones i gossos. Llavors, si tens oportunitat de treballar-ho en grup, ideal, i si no, doncs, bueno, és en el dia a dia a vegades costa, no? Perquè hi ha moltes cosetes que es poden fer, però clar, l'entorn a vegades no t'ho facilita. Per exemple, si tens un gos que és antisocial amb altres gossos, intentar trobar persones en el teu entorn que estiguin disposades a ajudar-te a anar a passejar amb el gos, no? Passar una estona, potser no en un entorn tan urbà, sinó més de camp, no? I poder anar a passejar amb altres gossos, no? Primer comencem amb un, després amb si poden ser més, perfecte, després et pots anar ampliant, apuntant-te doncs, a sortides que es fan amb gossos, a tipus excursions i coses d'aquestes, però començar així, treballant a fora, al carrer, amb el gos lligat, si a l'altre gos, amb el gos lligat, amb el gos que té el problema, no? Si a l'altre gos és un gos sociable, si podem deixar-lo deslligat, perquè ell sabrà molt bé com gestionar la situació. Realment, com més s'ajuden i com més aprenen és entre ells, no? I llavors el gos que és reactiu començarà a aprendre que l'altre el respecta, no fa coses que amb ell el poden molestar, no? Però de moment, d'entrada, hem de treballar amb el gos lligat. I cada vegada, si veiem que el gos es va sentint més còmode i té més curiositat per l'altre gos i tal, doncs anar deixant-li més marge, no?
En tot cas, la solució no passa per evitar els altres gossos o
no.
Allò que veus que ve un, jo canvio de vorera ni fer coses d'aquestes perquè
clar,
persisteix, no canvia
sí.
Res.
Tot és una feina i el problema és que moltes vegades no tenim temps per portar aquesta feina
a bon port, no?
Exacte. Però si podem, doncs, això, buscar situacions en les que el gos es pugui relacionar amb altres d'una manera tranquil·la, trobar gossos adequats, perquè a vegades al carrer sí que l'única opció és aquesta, perquè és preferible agafar una distància i aquesta em refereixo a la que deies tu de marxar a l'altra vorera, no?
Sí, sí.
És preferible agafar una distància i que el gos no es posi a 100 que passar per la mateixa vorera i passar-ho allà a tothom malament, no? Però és que és complicat, no? És treballar amb les distàncies, amb el temps. Fugir corrents tampoc ajuda, no? Però, bueno, això quasi que donaria tema per un altre programa, sí, perquè és llarg, el tema
sí,
de la reactivitat i els gossos que tenen problemes antisocials, però que també és un problema molt, molt comú. I no només amb gossos adoptats que venen de gossera, sinó també amb gossos que hi ha gent que els ha tingut a casa des de bebès. O sigui, és molt freqüent trobar-se aquest problema.
Quan passen coses com aquestes que hem estat comentant avui, de conductes antisocials, agressives, que passejar és un mal son, suposo que no ens hem de culpabilitzar, aquí no hi ha culpes, ni ho hem fet bé ni ho hem fet malament, hi ha això i la forma és entomar-ho, no?
Exacte. Ser conscient de que tens un problema, Molta gent se sent així culpable perquè he fet això malament, però és el que deia una mica al principi, a vegades hi ha unes creences o els veïns o el pipicant et diuen unes coses, tu ho fas sempre amb la millor intenció del món, i sí que moltes vegades ens equivoquem, però bueno, ja hi ha uns professionals, ja hi ha per poder-te ajudar i donar-te informació. Moltes vegades és falta d'informació o informació incorrecta. I a vegades les xarxes també, molta gent m'ho diu, és que he mirat un munt
de vídeos, tutorials,
i clar, un et diu una cosa, l'altre et diu una altra, i
què faig, no?
Ara proves això, ara proves allò, i el gos només fas que...
marejar-lo.
Clar. I hi ha bibliografia molt interessant sobre quina és la naturalesa del gos i com gestionar totes aquestes coses. A vegades no ens hem de deixar portar per xarxes i programes de televisió, no?, que poden ser una miqueta bastant enganyosos.
Neus, per tant, sempre ens ajudes, eh? Però avui molt més abordant aquests problemes recurrents amb els nostres col·legs.
Gràcies.
Gràcies i bon pont, bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa.
I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I...
Canal 20.